Benvinguts a Tot Musicat una setmana més. Durant la propera hora ens disposem a parlar de tota l'actualitat de la música en català. Hola, Pau, benvingut.
Hola, com sempre, tornem-hi, tornem a arrencar, tornem a parlar de música i de molta música.
I tant que sí, ja tenim un dels festivals d'hivern més importants del nostre país en marxa, el Barnasants, amb tot un seguit de propostes musicals tan variades que pretenen agradar a tothom,
eh? I tant, la música d'autor, entesa en el sentit més ampli, la música d'autor de totes les èpoques. En aquesta edició es combinen noms com Maria del Mar Bonet, com Quico Pi de la Serra, com Joan Isaac, amb propostes molt més actuals, com Cesc Freixas, com Meritxell Gené, com Jordi Montañez, com Pau Lavajos. Jo crec que el festival Barnasants és potser el festival més necessari de tots els que es fan a Catalunya.
La segona part del programa parlarem d'aquest festival amb el seu director, el Pere Camps. Amb ell també aprofitarem per analitzar la situació actual del sector musical a Catalunya, tot el que ha avançat, tot el que ha millorat i també tots els reptes que ha d'afrontar d'ara en endavant. Roger, com estàs?
Molt bé.
Avui també tindrem crítica, tornar a la crítica, amb un grup que ve de les Illes, no?
Un grup de ses Illes, un grup que potser aquí no ha acabat d'arribar, i que diuen que fan música, musicogastronomia.
Musicogastronomia. Té a veure amb el menjar o...?
Sí, evidentment.
Després ens en parles i també tindrem la llista, acabarem amb la llista, amb el rànquing de les 5 millors cançons de la setmana. És la primera, per cert, d'aquest 2014. Però abans de tot això, aquesta setmana hem tingut el plaer d'entrevistar Amazoni. Ara de seguida escoltarem l'entrevista. És el nom sota el qual s'amaga el projecte en solitari de Jaume Pla. Ens presenta el seu nou disc, Sacrifiqueu la princesa. Tu, Pau, què t'ha semblat el disc?
A mi m'ha semblat molt interessant. Crec que és un disc que trenca absolutament amb el que ha fet fins ara Amazoni, un disc on diu que sacrifica la princesa, però en realitat el que sacrifica són les guitarres, i un disc que jo crec que marca un punt d'inflexió en la seva carrera. Ell sempre ha experimentat molt, però amb aquest disc ho ha portat fins al punt més exagerat.
Som al Tot Musicat.
Tota la música en català al Tot Musicat.
Avui el Tot Musicat ens acompanya aquí amb nosaltres el Jaume Pla d'Amazoni. Què tal? Com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Ens has de presentar el teu nou disc, Sacrifiqueu la princesa. Quina ha estat l'experiència de gravar aquest nou treball, on fas alguns canvis respecte al que has vingut fent fins ara, no?
Sí, doncs mira, després d'acabar l'última gira vaig plantejar-me fer un canvi una mica en la meva música i també en la formació de la banda i tot plegat. I clar, això m'ha pres més temps del normal, que normalment traia els discos cada any i mig, dos, i aquest ha sigut al cap de 3 anys. Durant aquests 3 anys, doncs, he escoltat música nova, sobretot, m'he replantejat les coses i el fruit de tot això és aquest disc, ara.
Dius que sacrifiques també les guitarres per anar pas als sintetitzadors, no, en aquest disc?
Sí, seria... Això ho he anat veient, això no, tampoc era molt conscient quan ho vaig fer, però ara, a mesura que he anat fent entrevistes i t'obliguen a pensar per què has fet les coses, sembla que sí, no?, que el sacrifici ha sigut de les guitarres, perquè un sacrifici és alguna cosa que estimes, també, no? Si no, no és un sacrifici, si no deixes de banda una cosa que estimes. I les guitarres encara m'amolen molt. L'únic que per fer un pas endavant i per aprendre coses noves, a vegades és necessari, doncs, provar-te tu mateix, buscar un repte i no fer una mica el que ja estàs més acostumat a fer, sinó trobar-te en un terreny nou que a la vegada que és complicat també és estimulant perquè surtin coses.
Però de fet això sempre ho has fet en tots els discos, no? T'ha agradat sempre jugar amb les diferents sonoritats i buscant coses noves, no?
Sí, per exemple, en el tema de l'electrònica ja hi estava una mica en els altres discos, fins que la mort ens separi, però hi era més de fons. i en aquest disc que està més a la columna vertebral de lo que són les cançons, més a primer pla, no? Però sí, experimentar i la curiositat són les coses que mouen bastant de la meva carrera.
Però, de totes maneres, aquest canvi brutal ha estat, dius, que força casual, no? Que no t'ho has plantejat tant, sinó que ha sortit així, no?
No, va ser bastant premeditat, sí. No sabia quina forma tindria, o sigui, tampoc tenia molt clar que seria d'una forma, llavors això sí que t'ho vas trobant pel camí, però el fet de voler fer un canvi conscient i parar un moment i dir, vale, tenim tants discos, ho mires enrere i dius, vale, ara què, no? Ara què? Això sí que ha sigut bastant conscient.
I per què aquest títol? Sacrifiqueu la princesa?
No ho sé, m'agradava com sonava i el que abocava, perquè disparava en moltes direccions, perquè disparava en la llegenda de Sant Jordi, una mica, no?, el tros de sacrificar la princesa amb el drac i tal, però també dispara molt en el moment actual de la infanta, no?, i té com moltes lectures i m'agrada com sona.
Parlem una mica de les cançons que integren aquest disc, com per exemple La Promesa, que ja ha sortit al videoclip, tothom l'ha pogut veure entrant a internet. Per exemple, de què va aquesta cançó?
Doncs va una mica de... la lletra va de tenir algú al costat, més enllà de que les coses vagin bé o malament, no? I reflexionar una mica sobre la idea aquesta de que moltes vegades la gent quan et diu que, et vol, que tot anirà bé, és una frase que és gairebé que no té molt de sentit per mi, perquè és com, a vegades com si se poguessin treure de sobre una mica, no? O sigui, tu expliques un marrón a algú i l'altre et diu, bueno, m'és igual, tranquil, tot anirà bé, no?
El típic, no?
El típic. I és com, a vegades, molt a més el fet de dir a algú, pues, jo no sé com anirà, però vagi com vagi, jo estaré aquí, no? Seria la meva lectura d'això.
Dius que és un disc molt més lluminer, molt més lluminós, molt més optimista, és per contrarrestar els moments actuals de la societat que semblen més pessimistes?
Pot ser, jo sóc bastant... Sí que em poso a l'altre costat sempre, una mica. Perquè sí. Sí, perquè potser en moments més no tan durs com ara feia cançons més fosques i ara, no sé, és una cosa d'aquestes que tampoc són molt pensades, eh? Vull dir, tu mateix et surt i has de fer la reflexió des de fora per veure si és així o no. Però no és que ho hagi pensat, ara faré un disc de cançons lluminoses perquè estem passant un mal moment. Però pot ser, perquè normalment quan algú és massiu em poso una mica a la distància sempre, potser per aquesta cosa d'escriure cançons i analitzar les coses des de fora necessites també una distància, no? I jo potser sí que algun dia puc escriure cançons més del context econòmic i social que estem vivint, però m'han de sortir una mica, m'han de venir de dins. No puc dir, va, ara faré 5 cançons, perquè mai ho he fet, tota la vida he fet cançons i sempre han sigut un vehicle de la meva ment, vull dir, no he fet gaire res premeditat, no?
El disc ja fa uns dies, 4 dies que ha sortit, el passat 21 de gener. De moment, ha passat molt poc temps, però quines reaccions per part del públic has pogut pensar?
Bueno, en general molt positives. També hi ha algú que es queixa, evidentment.
Sempre n'hi ha.
Perquè també, clar, és un so diferent i també algú s'estima més el so o l'altre. Però en general, la majoria de gent bastant positives i també destacant forces cançons diferents del disc, això també m'agrada, perquè no és allò de... un o dos, sinó que n'hi ha qui destaca l'Odio, n'hi ha qui destaca Som la carretera, n'hi ha qui destaca Un petó per casa cicatriu, La promesa, o sigui, està bastant variat el tema dels cançons, i això trobo que és positiu.
Si et sembla, doncs, precisament parlem de les altres cançons, quins temes més poden trobar la gent que les escolti?
Bueno, a mi m'agrada, les que m'agraden més potser són Un petó per casa cicatriu i Som la carretera. Dos cançons que potser resumeixen més bé el canvi aquest que hi ha hagut. Altres cançons tenen part d'aquest canvi, però també està barrejat amb el so
habitual.
Amb el so habitual. I aquestes dues que t'he dit són potser l'exemple, el resum de tot aquest treball dels 3 anys de replantejar-se les coses diferent i fer una metodologia diferent.
Però a banda musicalment, també pel que fa a les lletres, de què ens parles en aquestes altres cançons? De quins temes més de la societat poden trobar?
Moltes cançons van d'això, de moments adversos mirats amb un punt d'optimisme, no? De dir, igual com la promesa us he explicat, és Un petó per cada secretiu, el mateix títol ja resumeix, no? Un petó per cada secretiu, ja saps que ha passat alguna cosa xungo, però que saps que algú et curarà, no? I Bosc Cremat, per exemple, pues, també seria el mateix. Bosc Cremat és una tragèdia, però a sota aquell bosc cremat hi ha un bosc nou que està a punt de sortir d'allà, saps? Del fons. És una idea que vaig tenir quan vaig anar a veure els focs de l'Empordà de fa 2 anys, que eren per allà a prop de casa, bueno, relativament a prop de casa, i moltes cançons d'aquest disc van d'això, d'acceptar el moment com és negatiu, però mirat amb esperança.
Sento cantar les granotes des del meu llit. Anuncien la pluja que ha de venir. I els seus cants omplen la nit de veritats, de certeses mil·lenàries i ancestrals. Són promeses buides, invisibles. No, no et diré que anirà bé, perquè és el que diu la gent. Quan no et vol ajudar, jo et diré mirant els ulls, que si no surt com has pensat, em tindràs al teu costat.
Podríem dir que ara fas electropop. Creus que fa falta més propostes d'electropop en català, que sembla que costi?
Sí, ahir sí, ho vam comentar, no? En català no hi ha gaire ús del sintetitzador, de més electropop i tal. No sé, crec que... Em sembla que el disc nou de la iaia, no he sentit trossets, però crec que hi ha una miqueta també cap a aquest sentit. Home, jo crec que és positiu que hi hagin... que hi hagi en català qui sigui tot, no? Vull dir, no... Abans potser més als anys 90 estava molt en un rock molt dels 70, no? I ara està molt més obert. Home, l'únic no, perquè Guillemino, per exemple, del CG Van Robert, ja ha fet molt temps que treballa amb l'electrònica. Però sí que vinguent del pop, sí. O sigui, de grup com de cançons pop que jugui amb l'electrònica, sí que no hi ha gaires propostes.
Parlem també dels concerts, perquè d'aquí un mes presentaràs aquest nou disc en els directes. Seran 3 concerts en 3 passes al Palau de la Música, no?
Sí, és una sala, la sala d'assaig del Palau de la Música, és una sala molt, molt íntima o petita, per això fem 3 passes perquè pugui venir tothom. I bé, em fa il·lusió perquè fa un any i mig que no toco en directe i el repertori és bàsicament tot nou, tot el disc nou i algunes cançons velles. I amb el canvi de la formació i tocant més, canviant màquina, no portarem bateria acústica, per exemple, que és un gran repte fer un bolo per nosaltres, fer un bolo només amb bateria electrònica. Bueno, tot de coses que s'hauran de provar aquest dia i a veure com surten.
Per algun pel primer pas s'han acabat les entrades, no? Fins i tot.
Sí, i pels altres dos en queden poquetes. Jo confio que en aquest mes que queda fins l'estrena acabem venent-ho tot.
Aquest disc és el que estàs més satisfet de la teva trajectòria com a amazoni?
No, jo cada disc crec que acabes amb aquesta sensació de satisfacció per una banda i també tens sempre l'eterna sensació de que no has fet el que volies, no? Però això és normal perquè és la cosa que també et fa fer un altre disc després, no? Sempre estàs com perseguint alguna cosa i mentre vas perseguint vas fent discos i vas millorant. En general sí que estic content. Potser estic més animat a nivell de presentar-lo perquè ha passat molt temps entre un disc i un altre, entre l'últim concert i ara, no? Que les altres gires me van venir més seguides, no? Era com ja acabava els concerts, ja traia el disc, feia més concerts en un altre disc, i el fet aquest que hagi hagut un peron també serveix per carregar piles per agafar-se amb més energia.
Sí, quan estaves preparant el primer disc t'haguessin dit que trauries un disc com Sacrifiqueu la princesa, què haguessis pensat?
Home, se m'hagués fet difícil, perquè jo havia cantat en anglès tota la vida, bueno, fins llavors, Per tota la vida. Ara, ja, ara no sé què és tota la vida. Però, però clar, quan vaig entrar al català, me'n recordo que feia cançons molt, molt més estàndards perquè m'havia com d'acostumar a sentir la sonoritat. I a mesura que m'he trobat còmode, he anat com, això, no?, com retorçant el so cada vegada més i, i arriscant-me més. I, clar, suposo que aquest disc últim s'hi arriba a base de fer uns passos intermitjos en els quals cada vegada vas com... Sí, de cop sembla un salt molt gran, però, clar, si vas fent discos per entremig, pues, arribes fàcilment, no?
I el que has fet en aquest darrer disc, que aquesta vessant més electrònica, tu planteges continuar-ho en un futur o no? Ja es veurà tot plegat.
Jo crec que es veurà, perquè les sensacions que tens, sobretot al cap d'un any o un any i mig a treure un disc, no els pots saber ara, saps? No tinc ni idea de la... Sempre m'ho plantejo quan acaba la gira, pues, el que tinc ganes de fer o no. I ara mateix no sé si em vindrà de gust tornar a agafar les guitarres i fotre un disc super rockero o anar explorant aquest camí. Dependrà també de lo bé que ens sentim fent-ho, no? Vull dir, si els concerts ens anem trobant i sabem treure-li suc al disc i ens sentim còmodes amb això, tindrem ganes de seguir amb això. Si en canvi no acaba de funcionar, pues, haurem de fer una altra cosa.
Bé, tot plegat ja es veurà. De moment que la gent escolti aquest nou dia, sacrifiqueu la princesa. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, vosaltres, gràcies.
Voldria dir-te que trobo a faltar i t'ho dic. Voldria dir-te que ets especial.
Bé, doncs hem escoltat l'entrevista, ara escoltem aquesta cançó que es diu I Love You, no, Pau?
I Love You.
I Love You.
La broma entre I Love You i I Love You.
Ah, vale, no he pillat la broma jo.
Costa, a vegades aquestes coses...
Costa una mica.
Doncs sí, Masònica precisament presentarà disc al Barnasants, que de seguida en parlarem amb molta més extensió d'aquest festival Barnasants. Un Masònic que n'hem de dir, el bisbalenc, que torna, presentarà els primers concerts al Palau de la Música, la sala d'assaig, dins del Festival Band d'Autors, i llavors passarà una miqueta per tots els escenaris del país.
Doncs des del Tot Musicat estarem pendents dels concerts que farà Masoni en els propers mesos de la presentació d'aquest disc, Sacrifiqueu la princesa. Nosaltres anem a la crítica.
Tot Musicat.
No cridis que tothom mos mira, que tothom mos mira, que tothom mos fa. No cridis que tothom mos mira, que tothom mos mira, que tothom mos fa. No cridis que tothom mos mira, que tothom mos mira, que tothom mos fa. No cridis que tothom mos mira, que tothom mos mira, que tothom mos fa. Quines idees que
doncs escoltem aquesta cançó, No cridis, una cançó d'un directe del grup que avui ens analitza, Roger, són Tiu, no?
Tiu. Un grup de ses illes, més concretament de Mallorca. Ahir investigava, perquè sempre estic cansat de portar els grups que se senten a parlar a tot arreu.
Vols anar més enllà, sempre. Tu.
Sí, i a vegades m'agrada portar gent que no coneix ni Déu. Això em fa sentir més poderós, encara. I ahir estava buscant, estava mirant, estava llegint, I moltes vegades hi ha molts grups que se t'escapen. Aquí al Tot Musicat ho sabem, rebem milions de notes de premsa que ens parlen de nous grups i no som capaços de poder-los escoltar tots perquè necessitaríem mil·lennis per poder-los escoltar tots. I aleshores aquest grup me l'havien recomanat diverses vegades, diversa gent, i ahir vaig dir, vinga, anem a escoltar-los. I realment em vaig començar a enamorar d'aquesta veu, d'aquesta melodia, d'aquests aires mediterranis, d'aquestes cançons vitals, animades, que creen el món oníric de Tiu, no?
Crec que ho hem dit, però són de les illes, crec que ho havíem dit,
sí,
no?
Sí, ho hem dit.
Doncs avui estic una mica espès. Aquestes cançons de Tiu, que, com dius, estaven atrapades al primer moment, i també, sobretot, la veu de la noia que canta, no?
Sí, la Beatriu Herrero, que és la cantant, és una veu fantàstica, una veu que em va impressionar des del primer moment per la seva versatilitat. va de les cançons més pop a la salsa més moguda o al bolero més potent. I en tots els estils es nota, o com a mínim sembla, que si sent supercòmode, no? La veu no falla, la veu no... No, això és un directe i és fantàstic. Vull dir, poder cantar un directe així, a molts artistes els hi agradaria.
Uh-huh. També dèiem, introduïm un concepte que és el de la musicogastronomia, que és una cosa nova, això, en un grup.
Bueno, també podríem dir, ells diuen que són el primer grup, però si parléssim la crítica anterior, Obeses, per exemple, també podríem dir que sí, una mica de musicogastronomia també fan, no? Però aquest grup, la majoria de cançons que tenen, sobretot dels dos primers discos, parlen de menjar. Parlen de menjar, però fent picades d'ullet a temes d'actualitat. Realment també parlen de tot això.
Qui és que no em vol?
Mondesia, moscatell, manto negro, parellada, merlot, ui de llebre, macabeu, pinot noir, xarel·lo.
Ui de llebre, macabeu, pinot noir, xarel·lo, xarel·lo.
Parlen de menjar, parlen d'actualitat, però tot ho fan amb el seu particular punt de vista, no?
Sí, sempre tenen allí, jo crec que és una de les coses que els caracteritza, el seu sentit de l'humor i la seva ironia, molt mediterrani també, no només les melodies i la veu i els arranjaments són mediterranis, sinó que la seva ironia i el seu humor ho és. Les melodies, parlant de melodies, són optimistes, amb molt ritme, cada tema és un món, que això és un altre dels punts que els caracteritza, i és que pots escoltar la cançó que estem escoltant ara, no té res a veure amb la cançó que estàvem escoltant fa un moment de com
No cridis, estàvem escoltant
no cridis,
abans,
ja
estem escoltant Xarel·lo, que no m'havien dit.
Xarel·lo. Xarel·lo és una cançó brutal de l'últim disc de Tiu, i després n'escoltarem una altra que és encara més diferent. És brutal que cada cançó sigui un món particular, només d'aquella cançó, tot i seguir la mateixa línia melòdica de aquestes melodies vitals, animades i mediterrànies que comentàvem abans.
Uh-huh. La cançó dius que són petites històries també independents, en composicions doncs, molt arriscades i juganeres. Hem escoltat alguna cançó més d'aquest grup. Escoltem com acaba de dir la seva cantant, la Beatriu, doncs Pink Lady, una altra cançó de Tiu.
Sí, es pot veure només escoltant-la com sempre estan jugant amb la música, amb el que poden fer, amb els seus instruments, amb la veu, amb les melodies. És un grup que jo, per definir-los, els ficaria juganers.
Juganers.
Cal dir que és fantàstic la seva forma de improvisar i de fer aquestes melodies tan arriscades, com deies tu ara, i juganeres i fantàstiques.
Això fa que també s'ho deuen passar molt bé, no?, fent aquestes cançons en els directes i tot plegat, no?
Jo crec que, i això és una cosa que últimament amb molts grups sembla que se'ls ha oblidat, tu has de passar bé fent art, qualsevol tipus d'art, però amb música més, perquè tu fiques el CD i ho veus si s'ho han passat bé o no. Veus si aquesta cançó els hi ha costat més o no, perquè se transmet a l'hora de cantar, de tocar, i ells se transmet, que com a mínim s'ho passen de puta mare.
S'ho passa molt bé, tio. Pau, què t'ha semblat, això?
Home, a mi m'ha semblat que si a mi m'agrada la música i m'agrada la gastronomia, com no m'ha d'agradar un grup que fa música o gastronomia?
Ho uneixen tot, menjar i també música. Roger, en tot plegat, quina nota els hi posem?
Un 6,5.
Un 6 i mig per aquesta formació que ve de les Illes, avui en l'espai de crítica musical d'Automusicant, que nosaltres anem més qüestions aquí. Hem parlat des del principi moltíssim del Festival Barnasants, en aquesta 19a edició que ja està en marxa. I el que toca ara és parlar amb el seu director, en Pere Camps.
Tot Musicat. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Tota la música en català, el Tot Musicat.
Hi ha molts grups i músics catalans que aposten des de fa temps per fer música en català, però és fàcil triomfar si cantes en aquesta llengua? Quina és la clau per triomfar en un sector tan difícil com és el de la música? Els mitjans informen correctament. El Festival Barnasants s'ha consolidat com un referent en la presentació d'una programació que busca l'equilibri entre grups novells i consolidats dins l'escena de la cançó d'autor. En definitiva, ser l'aparador, vaja, d'un patrimoni que des de fa anys el director del Festival Pere Camps lluita i treballa per donar-lo a conèixer. Pere, benvingut, com estàs?
Bon dia.
Avui parlarem una mica d'aquest festival a Barnasants, que doncs, agrupa moltes propostes musicals. És un festival d'hivern, potser dels més consolidats al nostre país. Aquesta programació, en aquest ventall de la programació, trobem propostes d'alguns grups més coneguts i d'altres no tan coneguts. És una de les claus, no, del Barnasants?
És la clau. De fet, és una de les principals claus. Què és el Barnasants? És un lloc de trobada dels cantautors que podíem anomenar clàssics, és a dir, els grans punts de referència de la cançó d'arreu dels països catalans, i dels més joves, és a dir, el que coneixem com els emergents. Saber barrejar bé això dona una mica que tinguem una bona síntesi del que s'està cuinant a la cançó d'autor durant els posem els 12 mesos anteriors, i que en la majoria de les ocasions pues, presenten aquesta feina que han fet, aquest treball en forma de cançons al Barnasants. Aleshores, la primera i una de les peces fonamentals del Barnasants és precisament aquesta trobada entre, com tu anomenaves abans, entre els clàssics i els emergents.
Entre els grups que podem trobar també podem trobar concerts, doncs grups destacats, però trobar-los en concerts una mica diferents del que fan habitualment, com és el cas dels Catarres. Aquesta formació, per exemple, va fer un concert en acústic, algú doncs també diferent en els Catarres.
De fet, els Catarres són fans del Barnasants i tant sí com sí volien actuar. Clar, no podien fer-ho des de l'òptica musical amb les característiques que tenen fent gires d'estiu, per entendre'ns, que és un altre tipus de pel·lícula que és més perquè es mogui les cames, diguéssim, fonamentalment, és més de festa. Aquí, al Barnasants, diguéssim, també volem que es mogui, però volem que es mogui el cervell, diguéssim, volem que la gent escolti la paraula en primer pla i que es diu i que hi ha darrere del que es diu, que hi ha darrere de la cançó, que es vol comunicar i que es vol fer pues, pensar o que toqui el sentiment o etc. És a dir, aleshores van dir, doncs, Barnasants no té cap problema, però tindreu que fer una proposta que sigui escaient pel festival. I així vam fer aquesta proposta d'aquest divendres passat, on més que acústic era, ells van agafar moltes cançons, alguns dels seus referents de la cançó, i van fer un concert només especial pel Barnasants, que és una altra de les característiques del Barnasants. Seria la segona característica, és a dir, els concerts especials només pensats pel Barnasants, però pensats pels artistes. És a dir, Per exemple, els Catarres és un dels casos, però, diguéssim, els propers dies vindrà un altre concert especial, que és el de la Maria del Mar Bonet amb la Amancio Prada. Dos referents importantíssims. La Maria del Mar és un referent absolut dels Països Catalans i més enllà, és una de les nostres grans, diguéssim, punts de referència al món. A la Amancio Prada, diguéssim, ha fet discos fantàstics, entre ells molts vam conèixer la poesia galega a partir dels discos d'alguna de les propostes que va fer la Amancio Prada. Així que ells s'hagin juntat per fer un concert i fer amb alguns jocs de l'estat espanyol, i evidentment van pensar en fer-ho al Barna Sants, diguéssim, per tant, o vas a veure'l, passa com als Catarres, o anaves a veure el concert que es va fer aquest divendres, o no tindràs ocasió de veure això en principi, perquè aquestes coses mai se saben, perquè recordo quan es va fer el primer acústic d'Obrim Pas, que després d'això es va transformar en una gira. Vull dir que això també acostuma a passar, o pot passar, no? Però en principi està ideat per fer-ho al Barna Sants, o per exemple el concert que farà el Feliu Ventura al mes d'abril, no me'n recordo quin dia, però aquest concert també només està pensat pel Barna Sants. És a dir, són concerts que els artistes pensen com una cosa especial fer-ho al Barna Sants. Seria la segona clau, o sigui, la primera la que dèiem, la trobada, la segona els concerts especials.
Parlaves d'aquest Obrim Pas, que van començar aquest format acústic, també l'acaben, no? El Barna Sants també acollirà, sí, el doble concert de comiat, sí, a Barcelona, sí, d'Obrim Pas.
Sí, sí, això és fantàstic. També, és fantàstic, suposo. perquè els Obrim Pas clarament és un dels referents de la música popular. Jo crec que han estat els hereus, diguéssim, no tant musicalment, però sí amb el tarannà del Tai, que va ser el que va innovar, diguéssim, hi va posar al seu lloc la música popular, diguéssim, a partir de contemporanitzar-la, i els Obrim Pas ha fet el mateix, diguéssim, a partir d'altres arrels musicals, barrejant-les, i d'alguna manera han estat els grans referents, i són els grans referents en aquests moments encara, de la cançó popular d'aquestes característiques, no? Així que el Barna Sants està absolutament content de poder acollir aquests dos concerts a l'acomiadament, posem provisional, dels Obrim Pas.
Parlaves dels concerts especials, el fet és que en aquesta edició n'hi ha moltíssims, i també molts concerts que uneixen artistes. Es va celebrar el de General Moragas aquesta setmana amb un munt de propostes. Hi ha també el Cançons d'Amor i d'Anarquia, aquest concert que oferirà Joan Isaac també acompanyat, l'homenatge a Quico Pi de la Serra. Com es gestionen aquests concerts on tants artistes es donen cabuda en un únic espectacle?
Això que dius seria la tercera clau, o sigui, la tercera característica fonamental, que són els concerts que des del Barna Sants es pensen i es proposen, i on, d'alguna manera, no cal fer cap manifest. Amb els concerts ja el Barna Sants explica el que pensa sobre les coses. Així que vam tindre aquest dijous aquest concert d'homenatge al general Moragas, que era una excusa per fer un homenatge a totes les persones que han lluitat i lluiten per la dignitat, la igualtat i la llibertat del nostre país. Ja ho vam explicar anteriorment amb la roda de premsa i amb moltes entrevistes. Per nosaltres el general Moragas són els que lluiten per tancar els CIEs. El general Moragas són encara els republicans aquests que estan a les cunetes i encara no han pogut ser, diguéssim, enterrats dignament. El general Moragas són els que lluiten per la sanitat pública o per la llengua a les illes o per l'escola pública en valencià al País Valencià. És a dir, nosaltres no... Aquell concert d'aquest dijous passat, que va estar, com vau veure, un èxit de gom a gom, va ser un esclat de a favor de la independència del nostre país, el vam compartir o vam fer possible perquè el Tradicionarius, que és l'altre gran referent, bueno, és el gran referent de la cançó folk dels Països Catalans, el Barna Sants, es van posar d'acord. Quan estava tot això en marxa, el tricentenari ens va donar suport. Això va comportar tindre una major capacitat econòmica per poder-ho portar endavant. sense tocar en cap moment el contingut, perquè això ja estava previst, i era d'alguna manera un primer concert on es reivindicava clarament a partir la dignitat de la gent, de les persones que han lluitat i lluiten per un món més just i per la llibertat dels nostres països, i al mateix temps significava també un clam per exigir que nosaltres volem decidir sobre totes les coses. Aquest és el primer concert, però n'hi ha més que demostren. O sigui, com citaves, el concert que farà el Joan Isaac és el 40 aniversari de l'assassinat de Puig Antich, i per tant hem ideat un concert, que vaig proposar al Joan, que sabeu que és l'autor de la cançó Amb el Galida, que és una de les cançons de punts de referència de la nostra, de les nostres, aquestes cançons de lluita i resistència, dedicada a la companya de Puig Antich. I a partir d'aquí li vaig proposar per què no fèiem un concert que es digués Cançons d'amor i anarquia, dedicat a la figura de Puig Antich, però més enllà també dedicat a una cosa que, o sigui, una proposta que ha estat fonamental al nostre país, que ha sigut l'aportació anarquista, que ja en aquests moments té una presència escassa, perquè ha sigut capaç de, des d'un punt de vista d'idees, de ser molt transversal amb tots aquells que aquí volen transformar i canviar les coses, no? O sigui, aquests són dos grans concerts de producció, però després hi ha la reivindicació del Pi de la Serra, diguéssim, aquest concert que es dirà Si els fills de puta volessin, el Quico es faria caçador, que és la reivindicació per part de les noves generacions, des de Feliu Ventura i el Roger Mas fins al Cesc Freixas i el Pau Alabaix o la Vicky Mel, de la figura d'un dels nostres més grans cantautors en català, més a més. O sigui, segurament el que primer va fer cançons urbanes, ara que se'n parla moltíssim de la cançó urbana, ell va ser el primer que va fer un tipus de textes, de cròniques molt urbanes. I després està també amb el nostre tarannà internacionalista l'homenatge al Víctor Jara, que es farà al Casinet d'Hostafrancs, que és un dels jocs que recuperem per fer concerts. No havia fet mai el Barnasans aquests concerts, i aquí donem, és un punt del nostre tarannà internacionalista, i reivindiquem una figura com la de Víctor Jara amb tot el que va comportar. És a dir, aquests concerts, aquests sí que són concerts especials, molt especials, de producció pròpia, que només es poden fer amb la complicitat dels artistes, això en primer lloc, però el Barnasans, si no sigués amb la complicitat dels artistes, seria impossible en aquests moments, amb la que està caient, fer més de 100 concerts. O sigui, la complicitat dels artistes i Barnasans tenen una bona relació, molt bona empatia, que fa possible que totes aquestes propostes es puguin portar a la pràctica.
Nas diari, res de nou. Tot són històries per a no dormir. La guerra esclata lluny de si, i mai no s'és guita la sang, ni els periodistes ni els botxins. La terra és plana, per què ho diu?
La quarta...
Informatiu de Canal 9.
La pluja... Doncs estem escoltant Zapping, una cançó d'un altre cantautor, del Pau Alabajos, que també serà present en aquesta edició del Barnasans. Per sota tot, aquest festival és un festival de cançó d'autor. Per què creus que n'hi ha tan pocs festivals que apostin per aquest tipus de música?
Perquè la cançó d'autor sí, té una característica que fa pensar.
És amb aquests alguns, no?
És amb aquest terreny, és a dir, és, evidentment és menys comercial, i fonamentalment la gent estava per muntar festivals per fer negoci, no, diguéssim, de la mateixa manera que hi ha uns llibres a les llibreries, que és més difícil, la poesia, la prosa, etc., més difícil de que compri, que són llibres més que et fan reflexionar més, que fa passar, que a més n'hi ha una espècie que, a més, des d'un punt de vista literari estan molt ben escrits, etcètera, 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 i aprens moltes coses, però són més complicats, i el que n'hi ha són els bestsellers, que en la majoria dels casos pues, és literatura per passar una mica el temps, no? Pues això passa el mateix. Els nostres autors, les nostres autores, la gent, la majoria de la gent que reclama de la cançó d'autor és gent, primer, que estima la paraula. És a dir, la paraula està al primer pla de tot. Vol explicar les coses cuidant i mimant la paraula, també. És a dir, intenta fer cançons el més proper a la poesia. Busca els versos i treballa els versos. A vegades estan mesos per poder fer només, per quadrar dues frases, perquè no les acaba de... i tenen, és a dir, i són les cançons que són cròniques, que expliquen els sentiments de cada manga. Poden ser sentiments, doncs, des d'un desamor al que està amb una crònica del que està passant amb una cançó d'amor, on hi ha, doncs, la realitat indica doncs, que hi ha lluites i que hi ha rebel·lions i que hi ha misèria i que hi ha gent que ho passa molt malament, i això, tot això també reflexa a les cançons. És una mica explicar la realitat, no va dir-se de la realitat. I la realitat és que la vida és molt complicada, que a més formem part de la col·lectivitat, i per tant, és a dir, no podem estar, diguéssim, desconnectats del que ens passa i al nostre voltant. I aleshores fa que la cançó d'autor hagi estat sempre una mica complicat el que hi hagi cicles. El que passa que jo crec que en aquests moments ja comencen a haver molts jocs que indirectament, a partir una mica d'aquell 1996 que es va organitzar aquest primer cicle del Barna Sants, a les Cotxeres de Sants, que aleshores dic sí que la cançó estava molt marginada i tot el que va representar, per significar a més la memòria històrica del nostre país, és la gent que va ser, que ens explicava i que ens reivindicava no només la cultura catalana, sinó al mateix temps, diguéssim, els anhels de llibertat i de reivindicació tant social com nacional del nostre país, i que en un moment determinat, en tot aquest procés de l'amnèsia històrica, perquè evidentment els poderosos saben perfectament que desconeixent la història és més difícil canviar el present, pues van estar molt marginats amb les programacions oficials. Però jo crec que en aquests moments, diguéssim, el Barna Sants d'alguna manera intenta seguir treballant en aquest terreny. Això fa possible que jo crec que també que molts d'ells i d'elles puguin actuar moltíssims jocs, i el que tenim que treballar en aquests moments, jo crec que és fonamental, és per intentar crear una xarxa de programació estable, que és el que donaria realment garanties a la nostra gent, diguéssim, del món de la cultura, i aquest és, jo crec que és el gran repte dels propers anys amb el terreny cultural, el que siguem capaços de crear una xarxa de programació estable, especialment de petit format, que ens permetria que totes les disciplines amb el terreny de la cultura, des del teatre, a la cançó d'autor, passant pel circ, per tot allò que té com a element fonamental l'autoria, és a dir, la creació, i la creació amb mentalitat cultural i la creació amb mentalitat de que es faci pensar, necessita un espai, diguéssim, estable, i un espai que permeti, a més, consolidar grups i associacions de persones que les agradi aquesta proposta, i a partir d'aquesta xarxa, pues, fer possible consolidar-la amb el suport de la gent.
Mm-hmm. Per tant, creus, si em permets, que les propostes que oferiu dins el Barna Sants, aquest tipus de música, encara està lluny per normalitzar-se o està en el camí?
Jo crec que jo no em plantejo les coses com si es normalitzen o no es normalitzen. Jo crec que és a dir, hi ha una proposta que té aquestes característiques, que venim d'on venim, que ja sabem que l'hegemonia cultural no va per aquí, i nosaltres a partir d'aquesta proposta el que intentem és canviar aquesta hegemonia. O sigui, no estem aquí per ser marginals o per ser minoritaris, o no, nosaltres pretendem ser majoritaris en tots els terrenys i canviar l'hegemonia de tal manera que la cultura sigui l'element fonamental, un element fonamental de les nostres vides. I la cultura comporta pensament crític. Per tant, la proposta va més enllà de la cançó d'autor, o que hi hagi una trobada de cançó d'autor. S'aposta per una determinada manera de veure les coses, i la cançó d'autor forma part d'aquesta manera de veure les coses, perquè estem dient, diguéssim, que fa pensar, que explica sentiments, que explica cròniques, que fa, és a dir, que et fa moure el que deia jo sempre, et fa moure el cervell, diguéssim, i és fantàstic moure les cames, diguéssim, i ballar i passar-s'ho bé, evidentment. Però aquesta proposta és una proposta com el que és el teatre de texta, o com és el cinema també d'autor, on la paraula és l'element fonamental, la paraula com a eina de pensament, com a eina de sentiment, com a eina de bellesa. Aleshores, en aquest terreny, el que es té que seguir fent és treballant perquè aquesta proposta vagi obrint-se pas i acabi sent hegemònica a la nostra societat.
Set i quart i m'he adormit al plat. Volen cafeteres i trossets de pa. La teva estrella no...
Tot just està arrencant aquest Barna Sants 2014, però l'any que ve, el 2015, fareu 20 anys i esteu pensant ja? Esteu pensant coses per fer una commemoració?
Sí, sí, és evident que farem 20 anys i aleshores cal veure que com ho celebrem, això, eh? Dues dècades amb les dificultats del camí, pues es tenen que celebrar d'alguna manera. A més, coincideix no només que és l'edició número 20 del Barnasant, sinó que és el 20 aniversari de la mort de l'Ovidi. Per tant, segurament, aquestes dues... aquest fet, diguéssim, que és una casualitat que no havíem pensat mai, que, perquè clar, l'Ovidi va morir l'any 1995, el Barna Sants va néixer el 1996, per tant, en principi, això com els números no el quadra, però clar, el 2015 serà el 20 aniversari de la mort de l'Ovidi i l'edició número 20 nostra. Per tant, aquest número 20, és a dir, que per tant l'Ovidi estarà molt present amb aquest 20 aniversari, amb aquest l'edició número 20 del Barna Sants. I bueno, estem veient, estem en aquests moments estem treballant, segurament intentarem fer una exposició amb els cartells, que és una de les marques que també són especials dintre del Barna Sants. Bueno, ja ho veurem, és a dir, encara com estem, com dius tu, iniciant el 2014, aunque estem pensant coses pel 2015, encara és massa aviat.
Quan es va començar el Barna Sants, s'esperava arribar a 20 edicions, que se'n diu poc?
Bueno, ni es plantejava, no? O sigui, quan tu planteges un projecte, tu fas amb voluntat de que sigui un projecte de futur, però no et planteges si durarà 10 anys, 20 anys o 30. Per què? Perquè els projectes, diguéssim, que tenen característiques més culturals, el que tu vols és que això arribi al màxim possible a la gent. No t'ho planteges com a triomf o no triomf, sinó que tu el que lluites és perquè aquestes idees plasmades en forma de proposta cultural arribin al màxim possible de nombre de gent, perquè per sobre de tot estan les idees. I per tant, l'únic objectiu teu és que aquestes idees siguin el més amples possibles. Home, és fantàstic estar amb l'edició número 19 i l'any que ve la 20, perquè és un camí que ha anat avançant i ha anat creixent, que ha estat possible per la complicitat de moltíssima gent, començant pels artistes, per treballar en xarxa, per tindre una mentalitat més cooperativa i més col·lectiva, i aleshores el que es tracta, com et deia, és seguir avançant perquè el Barna Sants segueixi sent aquest punt de trobada, però jo crec que el gran objectiu, diguéssim, aquest segon objectiu, és que el Barna Sants té que ajudar a crear aquesta xarxa de programació estable per la cultura, per totes les disciplines de la cultura, cinema, teatre, circ, cançó, jazz, arreu dels Països Catalans, una xarxa de petit format, que és el següent pas important, és a dir, perquè com dèiem, si les idees són la clau, aquestes idees es tenen que consolidar, i en aquests moments avançar i consolidar vol dir crear xarxa, fer possible una xarxa perquè aquestes idees ja s'instal·lin als jocs que formaran part d'aquesta xarxa, a partir de la gent, diguéssim, que anirà amb aquestes propostes, i que sigui aquesta mateixa gent la que creï cooperatives de ciutadans la paraula consumidor m'agrada, però les cooperatives diuen cooperatives de consumidors, diguéssim, que consumeixen, en aquest cas, cultura, diguéssim, però des d'una altra característica diferent del contingut que per ja en general té la paraula consumidor, diguéssim. Aleshores, aquest seria el pas següent que es tindria que fer. És a dir, aconseguir que el Barna Sants sigui la gran trobada, però que després hi hagi una xarxa que permeti que a cada un dels jocs es vagi creant tot un nucli de gent favorable a aquestes característiques, diguéssim, de propostes culturals, i siguin, a més, amb el seu associacionisme, les que consolidin a cada un dels jocs i facin possible aquesta xarxa de programació estable. Thank you.
pas que abans en parlàvem, un exemple també de música reivindicativa. La presència de la música reivindicativa en el festival, com hem anat dient al llarg de tota l'entrevista, és molt evident. Creus que dintre d'aquesta xarxa de festivals que s'hauria de fer, o entre, també dins els mitjans de comunicació mateixos, la música reivindicativa hauria de tenir més pes?
És que, clar, és que la música tota és ideològica. És a dir, tothom, conscient o no, quan crea alguna cosa, millor o pitjor, fa ideologia. L'única, la ideologia pot ser d'una manera o d'una altra. Amb un tractament d'una cançó d'amor, aquest tractament, si tu l'analitzes, n'hi ha sistema de valors darrere. O sigui, per tant, hi ha ideologia. És a dir, tota, qualsevol cosa, quan ja es junten dues paraules, hi ha sistema de valors. Per tant, el que és evident és que la música que fa pensar, podríem dir-ho així, té més difícil la presència en mitjans de comunicació en general, perquè n'hi ha una certa tendència a que estigui més, diguéssim, allò que és més massiu, allò que és més comercial, perquè en última instància el que prima és vendre coses, i aleshores és més difícil, diguéssim, i és més complicat que estigui més present aquell tipus de propostes que fan pensar, perquè són més minoritàries, malauradament. Però, torno a dir, tot el que fa pensar és reivindicatiu, tot el que fa pensar té sistema. Totes les cançons, tota qualsevol aportació cultural, diguéssim, fins aquella que dius, ostres, que és dolent, tot té sistema de valor sempre. Si sempre dues paraules juntes ja tenen sistema de valors.
Doncs bé, són les reflexions del Pere Camps, que sempre són interessants d'escoltar, director del Festival Barna Sants. La gent que vulgui consultar tota la programació de concerts d'aquesta 19a edició, que entri a la web, hi ha molts concerts, i per tant, doncs, que mirin tots els dies els llocs d'aquests concerts, perquè va molt la pena. Gràcies, Pere, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Resos i forats de bares.
Tot musicat. La llista. En el número 5...
Sento cantar les granotes...
Doncs avui al programa ja hem parlat de Mazzoni, però ara tornem a escoltar aquesta cançó, La Promesa. I és que, doncs bé, Jaume Pla doncs inaugura aquesta llista d'aquesta setmana d'automusicat en la cinquena posició.
I tant, Mazzoni ho tornem a tenir aquí. Avui tenim un programa molt de Mazzoni.
En el número 4...
Cada matí quan surt un tren, els somnis volen pujar... Vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar i mirar per un forat on tot ha d'anar rodat i les ferides es curen.
Doncs escoltem Búhos amb aquesta cançó, Som una melodia. Búhos presenta aquest nou disc, aquesta cançó, per exemple, la canten conjuntament amb Charango.
Un nou disc que jo crec que és el millor disc amb diferència que han fet Búhos en tota la seva trajectòria. Un disc amb unes col·laboracions de luxe que van des dels madrilenys Escape fins a Charango, que estem sentint, passant per els Catars, Albert Pla i un munt més de noms. I un disc que jo crec que serà la confirmació de Búhos com a grup.
En el número 3...
Benvolguda senyoreta, som la comida que remi. No s'avergonyeixi massa, que jo ja li mostraré el camí. Perquè se la despistada, ja sé que ho ha fet un munt de cops.
Doncs Obeses, a l'equador de la llista, correm.
Correm aquest nou senzill d'Obeses. Bueno, ja hem parlat extensament d'Obeses en aquest programa moltes vegades. És un grup que ens agrada molt.
En el número 2...
Doncs els dies, dies sabàtics de Joan Masdeu en la segona posició, a les portes de ser la millor cançó de la setmana. Per cert, estàvem en empat amb la tercera posició. Crec que també ho hem de dir per ser justos.
S'ha de fer justícia, però vaja, el fet és que Joan Masdeu i Corrent d'Obeses estan a dalt de tot de la llista I dels grups, sobretot Joan Masdeu, que acaba de publicar el seu segon disc, que és interessant, que entri a la llista just la setmana següent de publicar el treball.
I vam saber ja quina és la millor cançó.
En el número 1, la millor cançó de la setmana és...
Potser és massa aviat, digue'm amb franquesa si et va bé. Puc passar més tard o anar al bar d'aquí al costat i fer temps. Per mi no pateixis, si vols pots fer la teva.
Doncs Blue Tag dels Pets en la primera posició, guanyant i sent la millor cançó de la setmana, per ser una cançó que acaben d'estrenar el videoclip.
Torna a la llista, tornen els Pets a la primera posició, és una constant aquesta temporada.
Uh-huh. Alguna cosa a dir, Roger, sobre els Pets?
Bueno, els Pets jo crec que amb aquest disc ho han fet molt bé, és evident que a la gent els hi agrada.
Uh-huh. Doncs bé, els Pets guanyant la millor cançó d'aquesta setmana, nosaltres ens acomiadem, tornem d'aquí a 7 dies, i ho farem com sempre des del control de so, Toni Huguet, i que us hem parlat Roger Aran, Pau Planes i un servidor David Bueno. Que passeu una molt bona setmana, descanseu i molta música.
Veig amb algú de Berga fa poquet i al costat